Fa 30 anys que obria portes la Sala Salamandra, un espai que amb el temps s'ha convertit en un bastió de la música en directe. El proper dijous 18 de juny, la mítica sala hospitalenca celebra el seu aniversari amb un concert especial on hi actuaran grups estretament vinculats amb l'espai, com La Pegatina, Amb Paranoia, Joan Garriga i Caral Laoz.
Pocs s'imaginaven, tres amics d'institut, que la Sala Salamandra, el projecte que van crear fa 30 anys per fer una sala de concerts alternativa a l'Hospitalet, acabaria sent un referent de l'escena musical catalana i espanyola. Tres dècades d'èxit que celebraran el proper 18 de juny amb un concert especial d'aniversari, una festa que portarà a l'escenari l'energia de La Pegatina. També el mestissatge d'En Paranoia o del duo format per Joan Garriga i Madhid Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao. Un altre nom present serà el de Caral Laoz, amb la seva proposta que combina flamenc i música urbana.
Ens trobarem doncs, bandes que les que hem tingut molta relació. No? Espero que sigui un format on els artistes vagin pujant a l'escenari, facin el seu set de mitja hora, però que després hi hagi interrelació entre ells. Són bandes que tenen molta relació entre elles. I amb nosaltres doncs, esperem que sigui un concert molt, molt, molt especial.
Al llarg dels seus 30 anys, diversos artistes de renom s'han fet grans a la Salamandra. El seu escenari es topa i va oferir el primer concert en banda. També hi van fer les seves primeres passes Love of Lesbian i Sidoní, dos dels grups que van participar al concurs Pop Rock de l'Hospitalet.
Per la mida de la sala que teníem, clar, la nostra manera de programar també era intentar portar el grup abans de que es fes molt famós. Llavors, amb aquesta tàctica de programació doncs, vam aconseguir això, que vingués Estopa, però que vingués Vetusta Morla, o tots aquests grups de l'escena catalana de Dorian, Sidoní, Lofos Lesbian, no? Emergents, després de l'escena mestissa igual, no? Hem fet molts concerts de Manu Chao, però també de Muchachito, d'Ojos de Brujo, no? de La Pegatina, de tots aquests grups que començaven a la sala.
I és que l'impuls dels grups emergents sempre ha format part de l'ADN de la Salamandra. Per això el futur del projecte passa per consolidar iniciatives com el concurs Ospisona o la Casa de la Música. Un altre projecte marca de la casa és el Let's Festival, que des de fa 20 anys porta música en directe a petites sales de l'Hospitalet. Un llegat que vol seguir creixent. Per això, la Sala Salamandra s'ampliarà amb 500 metres quadrats, creant una nova sala de concerts adjacent de petit format i un pati exterior.
Tenir la sala gran, la sala petita, un pati on poder sortir a prendre l'aire, doncs ja li dona també un joc com a espai, tant a nivell cultural com a nivell d'oci. No? Penso que és molt més atractiu que no anar a un lloc tancat, doncs aquí que llegim, doncs anem a l'altre, a veure quina música posa, no? Anem a sortir una mica a prendre l'aire.
Les obres ja han començat i s'espera que l'ampliació de la Salamandra pugui ser una realitat després de l'estiu de l'any que ve.
Comencem el programa d'aquesta setmana parlant d'una nova temporada del cicle Aterratge en Cultura. En vam tenir un tastet ja durant les festes de primavera, però oficialment comença demà a Barcelona. Com ja és habitual, l'Hospitalet hi participa i ho fa amb dues propostes que es faran al juliol. D'una banda es podrà gaudir de la rumba del grup A Cara Cant i de l'altra del folklore tradicional i la cançó d'autor de la mà de l'argentina Carmen Aciar. I aquí la tenim. Carmen, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Benvinguda.
Gràcies per acoger-me.
A veure, cantautora nascuda a l'Argentina, establerta aquí a Barcelona des del 2022, crec, si no m'equivoco.
Sí.
Vas arribar aquí, per tant, allò, després de la pandèmia. Què vas
claro.
deixar enrere?
Uf, muchas cosas. una carrera de otra profesión.
Arquitectura, que... no? Si no m'equivoco.
Arquitectura, sí. Mm. Y bueno, mi casa, mi familia, obviamente tenía 21 años, vivía con mis padres. Así que dejé, bueno, dejé mucho, fue un cambio muy, muy grande. Pero bueno, fue un impulso también muy, muy revelador. Uh-huh. Y como muchas, creo que la pandemia nos ha cambiado un poco cómo vemos el mundo y cómo vemos también el tiempo, ¿no? Eso fue lo más impactante para mí. De repente el tiempo era muy volátil, podía pasar cualquier cosa. Y sentí como un llamado de poder intentar hacer más música en lo posible que antes.
¿Qué vas a trobar llavors aquí a Barcelona musicalmente parlant?
De todo, estoy muy agradecida. Siempre desde casa, yo soy de Mendoza, de la provincia de Mendoza, escuchaba mucho a Silvio Pérez Cruz, Rosalía, Judith Nederman, Rita Payés, Lucio Fumero, una cantidad de mujeres. Bueno, cantautoras y me llamaba mucho la atención que todas eran de aquí. Y sentí como curiosidad, como ganas de saber qué está pasando en Barcelona, que hay tantas mujeres liderando proyectos y con músicas tan, bueno, tan increíbles, pero también fusionando un poco lo latino, lo argentino, sobre todo. Hay mucha influencia también de eso.
Clar, com entres a l'ecosistema musical d'aquí? Perquè entenc que potser al principi la cosa potser no va ser fàcil.
No, la verdad que no, fue un experimento. Yo no conocía a nadie, tenía una tía segunda solo y su madre que vivían aquí. Y un poco con esa ingenuidad de también estar conociendo el mundo, ¿no? Porque no había salido casi de mi provincia, de mi país. Y lo primero que hice fue como apuntarme a todos los micros abiertos que había, todas las jams, empezar a conocer gente, estar como muy disponible y abierta a conocer. Y fue así como poco a poquito que se empezaron a abrir puertas. Conocí a los productores de mi primer disco en un micro abierto. Ahí empecé a grabar mis primeras canciones que después se convirtieron en un disco.
Historias mías, es claro. Aquesta...
Claro, claro, ese lo grabé al año y unos meses de haber llegado. Y así muchas coincidencias, de encontrarme con la gente correcta, de que mucha gente también me abriera los brazos y la verdad fue muy, muy orgánico.
Clar, en aquest primer disc, Històries Mies, mostres el cantó nostàlgic, però positiu també, d'emigrar i d'habitar un lloc nou. I aquí hi veiem que la música d'arrel, el folclore argentí, forma part de la teva proposta, no? Quin seria l'ADN, el teu ADN?
Sí, sí, es sobretot en los ritmos. Hay bastante ritmo folclórico. Pero fue como un encuentro curioso para mí porque el folclore no lo bebí tanto en mi casa. Nadie de mi familia es músico, nadie... Se escuchaba muy poca música folclórica. Mis padres sobre todo escuchaban Diego El Cigala, Serrat, y luego sí, Mercedes Sosa, igual Fito Páez, Charly García. Entonces bebí como un poco de esas dos músicas, ¿no? Y al estar aquí, lejos, de mi casa empecé a conectar mucho más con el folclore argentino. Así que mi acercamiento al folclore es súper reciente, bueno, es un lugar muy ingenuo también. Así que tomé como las pequeñas cosas que me gustaban y que me salía de adentro también. Y creo que, bueno, fue una mezcla interesante entre esos dos mundos, ¿no? De dónde vengo y dónde estoy ahora.
Clar, entre el primer disc i el segon que vas treure fa res, bueno, el passat mes de maig, si no m'equivoco, et vas convertir en una de les veus de les cançons de Clara Peya.
Sí.
Això, que és el que t'ha... Bueno, entenc que t'ha obert també moltes portes, això, eh?
Sí, muchas puertas, mucha experiencia. Aprendí como de un momento para el otro mucho, de repente estaba en escenarios muy grandes. Y bueno, y luego en lo personal, en lo artístico, en trabajar en equipo también. Siempre había hecho como todo muy sola. Y luego, claro, trabajar con un artista que tiene un equipo, que tiene, bueno, como espacio también para la creación, me dio a entender como muchos de los procesos también. No solo del disco que se hace y se publica, sino todo lo que hay detrás y la búsqueda también propia, ¿no? De qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, con quiénes quiero hacerlo. Pero sí, lo de Clara fue muy guay y fue ahí en 2023 también. Claro, cuando yo sacaba mi disco, ella sacaba el suyo también.
I ara, el passat mes de maig, com deies, vas publicar el teu segon treball, que es diu De Amores y Miedos, on trobem, per exemple, temes com Agua que Baja.
Agua que baja del río, limpia los miedos, mojo el cerro y desprender. Agua que baja escondida, besa la orilla, lava el día. Y vuelve a empezar.
Va, a ver. veure, explica'ns, De Amores y Miedos, quins sentiments, quines emocions, què és el que pretenies amb aquest treball?
Bueno, este disco fue como para mí el encuentro entre todo el miedo que a veces me gobierna, nos gobierna, ¿no? Como personas, de que hay mucho miedo en la vida, ¿no? Y en todo lo que va pasando, ya sea a nivel global como a nivel personal. Y luego cómo el amor termina siendo lo único que necesitamos a la vez, cómo conviven esas dos fuerzas. Y que van a convivir y van a estar siempre las dos, que son parte, ¿no? Que se retroalimentan también. Así que fue como un trabajo muy de mirar para adentro, pero bueno, también al final de compartirlo y de entender que el amor compartido nos ayuda a nosotros mismos a crecer, a superar los miedos.
Mm-hmm. Va, un altre dels temes que forma part d'aquest treball és Acto de Amor.
Como una espina entra hondo, pide permiso, entra fuerte, y a veces pasa y entra así nomás, se alimenta de lo que no se señala a temer.
Aquesta serà segona de les cançons que sonarà a la Biblioteca El Terrat, de la Biblioteca de Bellvitge, el dia 16 de juliol, que estàs en el marc del Terrat Jan Cultura. No sé si has fet mai un concert d'aquest estil així, allò, Terrat, amb el capvespre...
No, la verdad que no. No. Me hace mucha ilusión. Sí.
Com són els teus directes? Què és el que hem d'esperar per aquest concert?
Bueno, este nuevo disco, recién he hecho un solo concierto, que fue la presentación en el Festival Floral, uh-huh. Hace un mes casi, y este de Terrats en Cultura va a ser uno de los primeros, así que con muchas ganas de probar este nuevo formato, que estaré con Pau Mascort a la guitarra, y yo también a la guitarra, así que será dúo de guitarras, y estaré tocando las canciones del disco nuevo, algunas del disco viejo seguro, bueno, viejo, anterior. siempre me gusta hacer también la versión de Mediterráneo que estaba sonando hace un rato. Y, uh-huh. y los conciertos de día, claro, de atardecer también tienen como, bueno, una nostalgia así también
especial.
De... Sí, así que ver un poco qué me propone también el espacio, la gente, el clima. Pero sí, mucha ilusión.
Pues oye, estaremos pendientes desde aquí, de este concierto. Carmen, ha sido un placer que nos hayas acompañado y nos hayas presentado este disco de Amores y Miedos. Que vaya
muy bien. A vosotras, muchas gracias.
Molts èxits. Nosaltres ara el que fem és un cop d'ull a les recomanacions que ens porten les biblioteques de la ciutat i tornem.
Hola, avui us parlaré d'aquest llibre de Maria Barbal, Peripècies. Aquesta autora va tenir molt èxit amb un primer llibre, una novel·la, Pedra de Tartera, igual que el protagonista d'aquest llibre, té molt èxit amb un primer llibre de contes. L'autora vol mostrar com més enllà de l'admiració per la vida bohèmia d'aquest personatge, ha passat moltes peripècies i és un escriptor que passa més a fer-ne que a ser-ne. També l'autora reparteix retallades amb la dona del protagonista que l'acusa d'haver parlat malament de la seva família a la seva primera novel·la, amb els editors, que són uns passaters, i amb els, sobretot amb el pare del protagonista que voldria que treballés a la fàbrica familiar, com passa amb molts artistes. De fet, aquesta obra té la tesi que treballar del que no t'agrada és el mateix que tenir un matrimoni de conveniència. En conjunt, aquesta autora s'ha superat. En escreix, és una obra mestra.
La concepció de l'ésser humà s'uneix a l'esmalt i la joieria de Núria López Ribalta a l'Instant del Ser, una exposició que du al Centre Cultural La Bòbila peces íntimes i simbòliques per generar un diàleg visual entre cos i context. L'artista equipara així l'acte primigeni de creació de la vida amb el de l'art.
Ve a ser com una recreació de lo que serien les medalles de naixement, que avui dia pràcticament ja no s'utilitzen, però que la gent gran estaven acostumats que quan neix una criatura doncs donen importància a la data de naixement. I jo el que he volgut fer és donar-li una volta i fer-ho com si fos més important el dia en què hem estat concebuts, perquè naixem un dia, però vam estar concebut 9 mesos enrere. Llavors, doncs, per això es diu l'instant del ser, perquè és el moment de l'origen d'un ser humà, que no deixa de ser una creació. I el que jo faig també és un tipus de creació.
Les obres aboquen l'escenari de la fecundació sense la pressió social que acostumen a acompanyar les formes sexuals.
Es juga amb la dualitat de que per crear un ser necessitem un negatiu i un positiu, no? Estan basades en la forma masculí-femení, és una estilització, però en realitat hi ha formes fàl·liques o formes de vulva femenina, no? Però d'una manera estilitzada, i traient tabú, etc., i tampoc volguem ser una cosa que colpeixi, sinó simplement estèticament siguin boniques, però ens recordin el femení i el masculí.
Les formes i fons de López Ribalta es podran veure fins al 20 de juny.
Seguim al Taquilla Inversa i ara és moment per parlar de la música d'una de les propostes més destacades de l'indie català actual. Fa 2 mesos que van publicar el seu segon llarga durada, on aborden totes les seves inquietuds. Ells són Vitara i ens acompanya el seu cantant i guitarrista, l'Oriol Darnés. Què tal, com estem, Oriol?
Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
I nosaltres, que ens acompanyis, escolta, explica'ns, a veure, el títol d'aquest disc, us hem preguntat ja 1000 vegades, és BTT Ara, explica'ns, sí, a veure.
Bueno, teníem clar que teníem... Volíem fer un disc amb el, diguem, homònim, amb el nom del grup, perquè molts dels nostres referents o bandes que ens agraden, discos llegendaris del rock o del que sigui, han fet, sempre hi ha hagut com una mica el disc que és el nom del grup, no? Llavors volíem fer això, però tampoc ens semblava que ficar el disco Vitara i ja està, tampoc era del tot el que volíem. Llavors vam trobar una mica la manera de fer com aquest joc amb fent 2 síl·labes amb 3 lletres cada un, que bàsicament és eliminant la I de, sí, de Vitara, i fer-ho com, fent-ho com amb 2 monosíl·labs diferents. I explorant aquesta idea ens en vam adonar que tot el disc, una de, diguem, la temàtica, una mica el fil conductor del disc, és aquesta dicotomia que nosaltres mateixos ens trobem dia a dia de trobar temps per viure de, diguem, la música i gaudir de la música i assajar i fer cançons i tot el que comporta tenir un grup, i al mateix temps haver de compaginar-ho amb feines, clar, estables, amb ser un adult formal i com amb totes aquestes coses. Llavors, el disc una mica va en aquest sentit, i hi ha com aquesta divisió entre el món, el BTT, que és el món creatiu, idíl·lic, el prat aquest verd, la natura, tot de bonic, i a l'ara, que és l'oficina, les feines, la rutina, bueno, tota aquesta part més adulta, però que també s'ha de fer.
És clar, dir, clar, no... clar. Per tant, o sigui, tots tres teniu feina allò full-time, diguem. Sí. És difícil acceptar llavors el fet aquest, no?, de no poder viure del que realment us agrada, que és la música, fa que la veieu o feu música d'una manera diferent?
Això segur, segur, perquè al final Vitara va començar, la vam fundar quan nosaltres tots estàvem a la uni, llavors la situació nostra vital era molt diferent, perquè al final a la universitat el nivell de temps que t'exigeix i tot, diguem, el teu dia a dia és molt diferent de quan ara, que estem tots treballant amb feines full time i ja no tenim 20 anys, que era el que teníem quan vam fundar-la, llavors... Jo, almenys personalment, potser estiguessin aquí el Poli i el Tuli, doncs dirien diferent, eh? Però en el meu cas la música, la meva relació amb la música ha canviat molt, molt, des de que va començar la banda fins ara. I aprens, suposo, també a col·locar-te en prismes diferents i la perspectiva va canviant. Crec que és qüestió també la màgia de fer-se gran i la gràcia també d'anar passant fases i d'anar descobrint què és el que vols i què és el que no. I ara, doncs, estem en un moment on segurament l'energia que hi dipositàvem o el temps que hi dedicàvem és diferent. No dic que sigui ni més ni menys, perquè a vegades catalogar-ho amb quantitativament de és més o és menys, bueno, és diferent. És una altra manera de veure-ho.
Bueno, fa justament una setmana ens acompanyava, de fet, aquí un cantant mallorquí, a Molet, i ens parlava d'això, de la gestió de les expectatives que ell tenia quan va començar a fer música,
sí.
Del concepte d'èxit també, no?
Això
i de
com
assumir tot això, que realment potser està en una situació com la vostra, eh?
Sí, sí. Això per mi és molt important i és algo que a mi m'ha marcat, o sigui, és algo que jo sento que ha sigut com una idea que m'ha... Que ha transitat molt, o sigui, que és molt central en la manera que almenys jo, també crec que Vitara, hem decidit entendre la música, perquè quan comences, òbviament, ets més jove, tens tot el món per menjar-te, tens tot el temps per invertir-li, tens totes les ganes. I sí que he notat molt aquest canvi de les expectatives, o sigui, d'aprendre a gestionar molt més bé i diferent les expectatives, entendre o reformular què és per tu l'èxit... Mm. Bueno, però està bé, no crec que sigui... No ho veig com una derrota, eh?
No
ho veig com un... I ara ja potser ja no hi vaig tan a muerte, o ara jo ja no sento que la música sigui... Diguem, ja no tinc com aquesta, potser aquesta fugositat i com aquesta mena de desig boig a lo... no sé... Pel·lis com el, com es diu, el Marty Supreme, no?
Sí.
Com aquesta mena de mentalitat com molt americana, molt winner, d'anar-hi a muerte. Jo potser m'he fet gran, potser, no sé, però ja no... Ja no hi entro tant, saps? Uh-huh. Ja no, per mi ja no és tan així.
Però... Va, anem pel disc, anem a veure com sonen algunes de les cançons. Comencem amb Iguals. Va, és un disc nostàlgic o no, aquest?
Home, per favor, sí. Jo crec que per molt que ens esforcéssim no sabríem fer un disc que no fos nostàlgic. I mira que ho hem intentat, eh? Uh-huh. Et juro que ho hem intentat, de dir, va, fem cançons menys tristes, menys nostàlgiques, com menys melancòliques, però noia, no...
No hi ha manera.
No hi ha manera.
Què us inquieta ara? Quines són les inquietuds de Vitara?
Jo crec que...
I què trobem reflectides al disc?
Sí, jo crec que el tema aquest també de buscar la manera de conviure les dues realitats que comentava, però també, i això és molt comú, jo crec també del nostre grup, al llarg de tots els discos, sempre hi ha hagut com molt aquesta preocupació pel futur, aquest preguntar-nos cap on anem, si ho estem fent bé, què ens espera, que, com una mica el crec que és una mica una mateixa idea mirar cap endavant i cap enrere. Nosaltres crec que som molt de mirar enrere i pensar ai, que bé que era tot, i mirar cap endavant i pensar ui, quina por. Llavors, és una mica sempre jugant amb aquesta, crec jo, com amb aquests prismàtics d'anar enaltint el passat i preguntant-nos moltes coses sobre el futur, segur.
Va, doncs sobre el futur. Parlem ara d'un altre tema, que és Fi del món. Aquesta és la primera de les tres col·laboracions que trobem al disc, no? Explica'ns a veure una miqueta qui són els artistes, com han sorgit.
El disc, en aquest disc, les col·labos m'agrada que són totes molt, han sigut totes molt naturals, la manera com han aparegut i com s'han fet. La amb l'Artur, amb el Bohemio, va ser la primera, diguem, que teníem feta, perquè la vam publicar com a single pràcticament un any abans del disco. I va sortir molt amb l'Artur al final, bueno, i amb tots els Bohemios ens coneixíem ja de feia temps, de, bueno, com una mica un grup d'amics en comú, i de sortir, i d'eventos, i de concerts, de gent que ens anàvem trobant i així. I ens agradava molt, diguem, ens agradàvem molt musicalment. I sempre hi havia hagut una mica el rotllo aquest, no? De, tio, hem de quedar un dia, hem de fer una cosa, hem de fer una cosa. Fins que un dia vam dir, oye, va. Fem-ho de veritat, i va sortir el tema aquest i llavors va quedar, però tot va anar com molt així, molt bé i com molt xulo. I llavors amb el Miki, que és la Fi del Món, el Miki és un dels meus millors amics i portem siguent amics ja fa uns quants anys i tota la gent que surt en aquest videoclip és el nostre grup de col·legues. Llavors no, si és una col·labo perquè surt ell, però per nosaltres és com, no sé com dir-ho, com no, no ho conto com la col·labo, menys col·labo en el sentit que per mi el Miqui ha estat en aquest tema i ha estat amb molts altres de Vitara, que no ha col·laborat però que ha ajudat, i nosaltres amb ell també, saps? I la relació és tan estreta que no, quasi no ho conto. I llavors amb el Lins també va ser l'última que va aparèixer, per dir-ho així, perquè va venir una mica arran del Tuli, del baixista. Teníem aquell tema que molt encallat, perquè és un tema difícil, és llarg, és raro, és shoegaze, és una cosa així, és com, és el tema com a mas, diguem, com es diu això, el cafè per cafeteros del disco.
Sí.
I no sabíem què fer, no sortien lletres, no sortia tal. I el Tuli, el baixista, va anar a un bolo a la Vol, allà al Poble Nou, d'un rapero que es diu Lins. I va dir, tu, ojo, aquest pavo és molt bo, no sé què, tal, molaria aquest tema posar-li un rap, que era una idea també que havia sobrevolat la taula. I a l'acabar el concert va anar i li va dir, i el tio com, hòstia, val, no sé què, bueno, s'ho va escoltar i li va flipar, i l'endemà, ja o així, o no sé, t'ho juro, al cap de res, ja ens passa per proposta amb lletra, tal, tot cantat, i nosaltres com, uau, vale, vale, vale. I llavors res, el vam sumar i també la veritat que va ser, jo en el Lins no el coneixia d'abans, però va ser com també tan fàcil i com tan orgànic i tan easy que jo crec que també es nota, es va notar molt en el concert també. Saps, quan vam pujar tant el Lins com el Miqui, era com, estàvem pujant col·legues i estàvem entre col·legues i tot quedava tan a casa que a mi això m'emociona, la veritat.
Que maco. Va, tenim temps d'escoltar les cançons que ara has comentat, Em soc un bohemio, Artur Vinyes, El meu lloc preferit, escoltem un trosset i comentem això. Va, justament que Soc un bohemio ha tret ara, això es diu un lloc, que es diu El meu lloc preferit, però crec que ell ha tret ara un senzill també que es diu Un lloc.
Sí, o sigui
que,
és veritat.
Que els temes... quin seria el lloc preferit d'habitar ara mateix i us veieu també projectats en el futur?
El meu lloc preferit d'habitar sempre serà on estiguin el Pau i el Tuli. O sigui, on estiguin ells i estiguem els tres, jo crec que serà sempre on te voldré estar, perquè, com dèiem abans, no? Després de ja... Són 6 anys de grup, han sigut ja 4 treballs, 2 discos, diversos bolos, molta gent que hem conegut, i al final, després de tant de temps i tal, que tampoc com si haguéssim tingut una carrera exitosa, allò gran, però bueno, ja, jo crec que alguna cosa hem fet i m'ha donat temps per reflexionar, i m'he adonat que al final el que m'importa és els meus, i m'importa la música que fem, i m'importa on em portaran, diguem, el meu equip, que són en aquest cas el Pol i el Tuli, i també en extensió tota la gent que veieu en el videoclip del tema amb el Miqui, del Fi del Món, que són tots els meus amics, que són tots també músics, el Galgo, sí. El Lluc, i el Gela, no? Vull dir que tot, diguem, tot el cercle que he creat, gràcies a la música, per mi és el que més m'importa. I jo sempre voldré estar on estigui aquesta gent, per tant...
Doncs a seguir.
Els hauràs de preguntar amb ells també, perquè on te vulguin anar aniré.
Aniràs amb ells. Escolta, doncs ha estat un plaer, Oriol, que ens hagis acompanyat, ens hagis presentat aquest disc, el nou treball de Vitara, i us anirem seguint la pista a veure ja quan comenceu a configurar una miqueta ja gira. Agenda de concerts.
Sí, i tant. Moltes gràcies.
Ha estat un plaer, que vagi molt bé. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les altres propostes musicals que hi ha els propers dies a la ciutat i tornem.
Estem aquí, vull demà estem allà. Estem aquí, mai ens sabem anar. No ens vam pagar per cantar castellana. I no ens venem, venem drogues i ja, ja, ja. Night, ja, night, no ens venem, venem drogues i ja, 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 ja. Night, no ens venem, venem drogues i ja.
El meu currículum és vital. Ja fa mitjà que estic per les GAE. Som més de rally que de la RAE. Digues que vim fins que el cor està.
Thank you.
Comencem la segona part del programa i ho fem entrant de ple en el món dels videojocs i ho fem, com sempre, amb Vainilla Cookies. Què tal, com estem?
Molt bé.
Molt bé. A veure, avui vens a parlar-nos de què? D'unes conferències?
Sí, el Summer Game Fest. És un seguit de conferències que han succeït la setmana passada i aquest dimarts ha sigut l'última, val? Més de 20 conferències on es presenten un fotiment de jocs. Val? És com la festa major dels videojocs.
Ah, molt bé.
Sí, una miqueta. I anem a fer una petita pinzellada.
Has fet una selecció de
conferències i de jocs. Val. Perquè, si voleu saber més, hi ha una pàgina molt interessant que es diu gamesrecap.io, val? Que sortirà aquí. Val? En aquesta web surt conferència a conferència tots els anuncis de videojocs que han sortit amb les dates, informació, vídeos, o sigui, no us ho perdeu perquè si voleu recuperar-ne, jo trobo que està superinteressant.
Val. Doncs vinga, anem per
la primera. La primera va ser Sony el 2 de juny. Sony PlayStation va fer el seu State of Play, vale? I va presentar, diguem, un munt de jocs. La veritat que el nivell va ser molt gran. Jo li posaria un 8. Vale? I jo en destacaria el que veiem aquí, que és el God of War Lowfey. Vale? És un joc de Santa Monica Studio, no té data, vale? Com molts altres que veurem, no té data. I ens posa per primera vegada, no en el seu protagonista, en Kratos, vale? Perquè normalment en la saga de God of War Kratos era el protagonista, sinó en el de la seva dona. Però la seva dona de la saga nòrdica, perquè va tenir una altra dona.
Vale.
Ella és Lowfey, vale? I el punt de partida és la seva mort, que bàsicament Kratos es cabreja amb els déus, perquè els déus maten la seva dona i deixa de rebentar-los. Pues, la seva dona, un cop morta, va a una mena de món com un purgatori, que es diu Everywhen, vale? On es troba, com aquí veiem, amb molts déus de moltes religions. Vale? És un hack and slash, és molt frenètic, molt ràpid, ella va amb una espasa, vale? I a part porta aquest, veus aquest cubo que ha sortit, que és un cubo de gelatina?
Sí.
Vale? Aquest serà el seu company, que és un cub que es diu Frank, vale? Parla, vale? I va junta una espasa amb una corda lligada. Llavors és el típic companion que no sabem si serà un conyazo o si serà interessant. De moment, ella l'ajuda en els combats, però ja veus que es veu increïble.
És molt guapo.
I van presentar 20 minuts de gameplay. Tot no tenir data, jo crec que cap a finals del 2026 podria sortir. O sigui, sembla prou avançat.
Molt bé. Vale? Vinga, primer anem pel segon, a veure, vale. Segona conferència.
Vale, volia fer un petit detall de l'Street of Play. Res, que van anunciar la data del Wolverine, de l'Obezno,
sí.
Sortirà el 15 de setembre. A mi em continua sense agradar ni el disseny del personatge ni l'acció. No, hi ha algo que no m'agrada. És molt violent, very hardcore, però no sé, hi ha algo que no m'arriba... Ah, ja veus aquí tota l'estona és sangre rodales, niños no miréis, ¿vale? És així. ¿Vale? Són els creadors de Spider-Man 2, etc. I per mi sembla com una skin de Spider-Man, però aquest cop és l'Obezno. Va aparèixer també Jean Grey i aquests personatges que al voltant dels X-Men que pot... Ah, potser a la gent li agrada. Per a mi,
venga.
El disseny no m'agrada. Bueno, traiem això, vale? Que estem en horari infantil, potser.
Un altre, sí.
Vale, pues ara canviem de conferència.
Vale,
ara anem al que era el nucli, el Summer Game Fest, el 5 de juny, presentat per Geoff Keighley, que és el creador de tota aquesta mandanga. Vale? Llavors, també, boníssim ritme. L'any passat va ser una mierda com un coco. Vale? Vas presentar jocs dolentíssims, va ser un atenteco d'això. I aquest any ha dit Geoff Keighley, aquí los pongo sobre la mesa, i faig una conferència de 8-9, vull dir, espectacular. Jo destacaria en primer moment el Gen Atlas, que es coneixia com el Project Robot, vale? Havíem vist molt poques imatges, és el nou joc de Fumito Ueda. Fumito Ueda és com els directors de cinema superimportants, doncs el mateix en videojocs, vale? Fumito Ueda ha ensenyat més imatges, no oblidem que Fumito Ueda és el creador de Ico, Shadow of the Colossus, i vam començar a veure més sobre aquest món de Gen Atlas, vale? Amb els robots gegants, un món com molt desèrtic, no sé, es veu molt interessant i la gent està, vamos, a topíssimo. No té data.
Tampoc.
Vale, no té data, com els altres. Sí, en els videojuegos vivimos de sueños rotos. Això som així.
Però
vale?
Preveuen aquest any o com
no,
a
aquest any,
principis de l'any que ve, la majoria, no?
No ho sé, no, bueno, després,
va.
Ja veurem.
Va.
També es va presentar el Resident Evil Verónica, o nosaltres coneixíem pel Resident Evil Code Verónica, vale? És un joc, és un remake d'un joc de l'any, crec que era el 2000, si no me'n recordo malament, que va sortir del 2000, on tu encarnes el personatge de Claire Redfield, vale? I és de la saga de Resident Evil, vale? Claire Redfield, que busca el seu germà. Per enmig se mete Umbrella Corp, que és la creadora d'aquest virus que transforma la gent en zombis, I t'encontres com zombies, vale. És lo mismo, sempre és un remake, o sigui, un apartat visual nou, suposo que la forma de jugar també serà, hi haurà novetats, però bueno, Capcom, aquest tampoc té data.
Tampoc.
Veus? Un altre. 2020, va posar al final, con sus huevos morenos, 2027, en plan,
i ja saldrà.
És un joc d'acció i terror, un survival, vale? I res més que això, Capcom és el creador d'aquest joc, també va presentar l'Onimusha, que s'estrena el 25 de setembre, bueno, ja s'havia vist, però van donar la data, i Capcom està en un moment de peri tan dulce, la veritat. És, porta 30 jocs rere jocs, que és de 9 de 10. I això va ser el Summer Game Fest, versió molt reducida.
Vale. Vale?
Després,
vinga, què més?
Seguit, quan va acabar el Summer Game Fest, van fer el Day of the Devs, que és més jocs indies, vale? Presentació de jocs indies. I jo volia destacar només un, es diu Blood Dungeon, vale? És un joc de Meshoff, que és un developer, que surt, aquest sí té data, finals d'estiu, per què un dia, per dir un dia, si podem dir
finals
d'estiu, m'he quedat a l'anxo. Doncs pues mira, és això, és frenetismo puro, és un bullet hell, vale? És en plan, has de córrer i salvar la teva vida, té aspectes de roguelike, de millorar armes, millores permanents, millores temporals, i bàsicament és adrenalí, que és córrer i escapar de tot el que se mueve, amb plataformes, disparar, etc. A mi és que aquestes coses així com espitoses
m'agraden.
Eh? No, sí.
No em sorprèn, no? Què més?
Pues ara saltem ja, vinga, al diumenge, que va ser l'Xbox Game Showcase, dia 7. Vale? La presentació de Asus Arma en Sociedad, dijo ahora quien tengo, i va destacar una cosa. Va dir, mira, traiem de la saga Gears of War, és una saga molt mítica d'Xbox, treuen el Gears of War E-Day, que es diu Emergency E-Day, que és una prequela. Parteix de la idea de que en el moment que hi ha la invasió d'alienígenes que surten de sota la Terra i comencen a conquerir el món. Vale? Encarnem el personatge Marcus Fenix. Vale? És un joc que és totxo, vale? Que és un joc com de cobertures i disparos. Vale? És molt de protegir-se, zurrar i així, mira, i sangre rebales, també. Vale? És molt tosco, vale?
Sí, sí,
però és impressionant. Què passa amb aquest joc? Què van dir? Saps què? Tornem a fer-lo exclusiu, vale? Havia de sortir en altres consoles, no sé, en altres d'això, i han dit, tornem als exclusius. En les notícies diuen que a poc a poc tornaran a treure jocs exclusius, perquè ara els treien per tothom, per PlayStation. Clar, tu imagina treure un joc per al teu competidor, per PlayStation, i la gent estava com a de morros. I han començat a dir, bueno, va, anem a tornar als exclusius, alguns que siguin com els referents a Xbox. En aquest cas, Marcos Fenix i Gears of War, que mira que bonicos, que són los bichos, eh? Tot muy... Vale, surt el 6 d'octubre.
Ah, que té data, molt bé. 6
d'octubre, sí, té data. Vinga.
Vinga, què més?
I l'altre és Fable. Fable, aquest Fable. No és exclusiu, aunque jo el faria exclusiu, no sé per què, perquè és una saga també molt mítica d'Xbox. Sí, Fable és un RPG que succeeix en una terra màgica que es diu Albion, i és molt cachondo. Té molt d'humor anglès, en què les teves decisions importen en el teu personatge, en com reacciona la gent amb tu i amb el món. I es va presentar aquest personatge, Isabel, que és una actriu que ara no me'n recordo el nom, ho sento, ¿vale? Però és una actriu molt coneguda. Isabel, què passa? És l'antagonista. I davant de tot aquest món de jiji jaja, de héroes, que són un poc esperpèntics i tal, Isabel es presenta com tot el contrari. És una tia amb conviccions molt humanes, molt profundes, i veus alguns personatges que dius, esto es cachondeo.
És gracioso.
Sí, i és la idea aquesta de, hi ha molts herois, només pot haver un heroi, en aquest cas una heroïna, i sóc jo. Vale? Aquest joc surt el 27 de febrer. Vale? 27 de febrer. S'ha retrasat per què? Perquè viene el terremoto Grand Theft Auto.
Ah, sí,
el 19 de novembre, si no m'equivoco, surt. O el 18, ara no ho sé, 19 o 18. Què passa? Que molts jocs han huido com rates. Perquè s'ha creat com una zona d'exclusió els mesos davant darrere, perquè clar, si tu treus un joc a prop del GTA, te come los mocos.
Sí, sí, sí.
Clar, llavors, que han dit, vale, pues aquest el traurem el 23 de febrer i li direm la importància que toca. Vale? I què passa també en reacció amb això del GTA? Que sortirem molts jocs al setembre, però molts jocs importants. I ahí tindrem un altre problema, perquè en plan, en què me gasto los cuartos, perquè no som ricos. Vale, llavors, també hi ha aquest follón. I vinga, va.
Què més? Queda algun més o no?
Evento. Last but not least, el Nintendo Direct del 9 de juny. Que Nintendo, com va a su bola, va anunciar fins al cap, o sigui, dies abans, molt poquet, que feien un Nintendo Direct. Ens vam veure molts jocs, per mi, hosti, em falta algo, Però bueno, podríem destacar Kingdom Hearts 4, que és un joc de Square Enix amb Disney, vale? En el que ets el protagonista ets Sora, que és un personatge creat de Square Enix, que va una llave espada. I la gràcia és que l'acompanyen personatges de Disney, vale? Ara, no sé si veurem a Goofy i a Donald, crec que surten en aquest tràiler, vale? És un tràiler una mica per dir este juego está muy vivo, perquè feia temps que sospitava que a ver si es cancel·laven, vale? Però mira, veus, ahí tienes. És una col·laboració japonesa a Disney, on surten personatges tan bons com dolents de Disney amb aquest món així com... És un action RPG, però bueno, mira, hem vist més imatges, una mica gameplay, sembla que no té data.
Tampoc,
no,
molt
tampoc,
bé.
No té data. Te trobaré aquí.
No tinc data.
Vale? Va. I l'últim, vinga.
Va, vinga.
Vamos a hablar... Això ja no és no tinc data, això és... Tengo los huevos así de grandes. Que es diu The Legend of Zelda, et sona, no?
Sí, aquest sí.
Ocarina of Time Remake. Vale? Aquest, no, aquest que veiem no és... Aquest, mira, bueno, deixem aquest un moment, parlaré d'aquest. Aquest és el... Ai, no me recordo com es deia. Bueno, és un joc que pinta brutal.
Orbital,
sí. Que pinta brutal, que té un rotllo anime dels 80 preciós, que em recorda una mica els animes que van fer de Punk. Uh-huh. És un joc cooperatiu per parelles, vale? I això, que té una pinta brutal. I el que em faltava...
Que no tenim imatges.
No tenim imatges,
però pots...
T'ho resumo ràpid. Sí. The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake. Uh-huh. Què és? És un remake d'un joc de la Nintendo 64 de 1998,
sí.
The Legend of Zelda, vale? I el que hem vist, si t'ho resumeixo fàcil, un tio parlant, dos imatges i el que nosaltres llamamos el fucking logo en llamas. Què vol dir un logo en llamas? Vol dir que et posen el logo, en plan, The Legend of Zelda Ocarina of Time,
i ja està.
I ximpum. I la gent fa així... Perquè vivimos de sueños rotos, como siempre decimos en los que jugamos a videojuegos. I això, han dit, és com dir, se está haciendo.
Estem treballant.
Sí, estem treballant. Quan?
Estamos trabajando en ello.
Ni 2007, ni 2022, ja que sé, ja sortirà. Però bueno, i així. I això ha sigut una mica el mini resum de tot el que...
Molt bé, molt bé, ho has comprimit tot.
Massa,
perfecte. Però,
bueno.
Però bé, ja ens hem fet una mica una idea del que ha de venir. Ens veiem el mes que ve?
Sí.
Val? L'últim programa tenim aquí perquè ens facis algunes recomanacions, d'acord?
I tant.
Vinga, moltes gràcies. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
¿Qué has robado?
Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb el dia de la revelació de Steven Spielberg. La pel·lícula marca el retorn del director a una ciència-ficció amb extraterrestres, misteri i també un fort component emocional. La història gira al voltant de la possibilitat que la humanitat descobrís d'una vegada per totes que no està sola a l'univers, amb tot el caos polític, personal i espiritual que això podria desencadenar.
¿Entiendes lo que dice?
Solo oigo ruidos, no la entiendo.
Oye, ¿tú qué has hecho todo estos años?
Trabajar por ahí de temporero.
Yo es que nunca me he ido de aquí.
Després de ser guardonada als festivals de Berlín i Màlaga, arriba a la gran pantalla Ivan i Hadum, l'òpera prima d'Ian de la Rosa. Una oda d'amor a la convivència des de l'experiència trans, una història d'amor contemporània entre platges, deserts i hivernacles d'Almeria que aborda les qüestions d'identitat, herència familiar i la conquesta del propi cos a través de l'amor.
¿Qué está con las locas esas de la sindicalista? Te ha salido barba y te ha vuelto gilipollas.
No necesito a nadie.
Es la primera tía que no le da vergüenza que le vean conmigo.
Iván, coño, que es por ti, que esta tía no es para ti.
¿Hazdú?
¿Qué quieres?
La familia de él no te va a querer.
Montando un partido de fútbol.
Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a las jugadoras.
Acabem amb Pioneras, solo querían jugar. Explica la història del primer equip de futbol femení espanyol que a principis dels 70 es va atrevir a jugar malgrat que van ser qüestionades i perseguides. El film es va endur la bisnaga de plata, premi del públic al Festival de Màlaga.
Una pregunta, ¿contra quién vamos a jugar?
Eso déjamelo a mí, vosotras queréis jugar, ¿no?
Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia.
Va, i després de les estrenes de cinema saludem el Jaume Miranda. Què tal, com estem?
Com va? Com està?
Molt bé. Escolta, de quins vens a parlar avui?
Mira, avui estic molt content perquè venc a parlar de sa meva mare real. No sé què posen els DNI, però és sa meva mare real.
A veure...
Mo mare odiant-me i desagradant-me. Ella és la reina del pop, és una Madonna.
Madonna.
Ja sabies, no?, que la reina del pop te sonava. Bé, i de, després de 7 anys de no llançar àlbum, que no vol dir que no hagi fet gires ni hagi tret música, però és veritat que feia 7 anys que no treia àlbum i ara ha anunciat un nou àlbum per dia 3 de juliol, és a dir, que queda molt poc, i se diu Confessions 2. Aquí tenim la portada.
Aquí el tenim.
Ja aquesta portada fa xup-xup una mica de quina és l'energia, a part que ella apareix una deessa, com sempre li agrada com referenciar-se a si mateixa, veiem que està damunt un bafle, no? I és que aquest àlbum té com una línia editorial cap a la música disco, la música electrònica i la música de ballar al final, no? I alhora és un àlbum que, a pesar de funcionar també per si mateix, és un homenatge d'un àlbum de la mateixa Madonna de fa 20 anys, recordaràs que va llançar Confessions on a Dance Floor l'any 2005, sí. I el que Confessions 2 fa homenatge a la pròpia Madonna. Ella és així de diva,
que
se fa autoreferències, no?
Sí, que es pot fer homenatge
a
ella mateixa, molt bé, molt bé.
M'agrada. Clar, encara no tenim l'àlbum al complet en absolut, com dèiem, sortirà dia 3 de juliol, però està fent ja la campanya de promoció des de fa uns mesos, i a mi m'apareix bastant interessant, i sí, és com a suggestiva, perquè al final no fa com aquesta línia de promoció habitual que és anunciar que llançava un àlbum, o un tuit, o un comunicat de premsa, llançar un single amb un videoclip i després llançar l'àlbum, no? Això seria com l'ordre habitual.
Sí.
Ella s'està aprenent una mica, com dèiem en el seu moment amb Lux de la Rosalia, d'una forma lúdica, divertida, sorpresiva... Està fent com salts que sí, imprevisibles, no? I ara vos explico una mica l'ordre en què s'ha anat anunciant
a
aquest
veure.
Àlbum. Dia 15 d'abril va anunciar aquest disc, per absoluta sorpresa, va publicar aquesta portada que estàvem veient, i al cap de 5 dies només, dia 20 d'abril, va aparèixer per sorpresa, ningú sabia que això passaria, en el concert de la Sabrina Carpenter, que és una cantant molt jove, ara l'explicarem una mica millor, va aparèixer com a col·laboradora del concert, i van cantar un single juntes, que després, també per sorpresa, van descobrir que serà un single d'aquest àlbum, que se diu Bring Your Love. L'escoltam, si vols.
Ho veiem. Seria dues divas sobre l'escenari, perquè Sabrina Carpenter també hi ha, no?
Sí, l'hem comentat alguna vegada, en Sabrina Carpenter podria ser, si tiram de comparatives, que tampoc mos agrada comparar-les, però podria ser una Madonna contemporània, llavors està molt ben elegida la col·laboració, no? Bé, descobrim així aquest Bring Your Love, el vam descobrir aquest dia, no l'havíem sentit mai, i serà, com dèiem, un single conjunt Madonna-Sabrina Carpenter, que formarà part d'aquest Confessions 2. D'aquesta forma, na Madonna torna a fer una cosa que ja ha fet des de, sobretot, les darreres dècades, que és aliar-se amb un artista més jove per intentar, a través d'ella, arribar al públic més juvenil, que potser estan més desconnectats de na Madonna, i també practica una cosa que en el seu moment també va fer, com en aquell mític petó amb na Britney Spears, que és practicar la sororitat entre companyes. Cosa que de vegades li ha fallat una mica, perquè recordaràs aquests conflictes que teníem amb la Lady Gaga per suposar de còpia una de l'altra, i na Madonna no ho gestionava gaire bé, cosa que ara ja no estan practicant entre elles, també són amigues, però bé, que de vegades li ha fallat una mica aquesta cosa de sororitat discogràfica, ara la practica a tope amb Sabrina Carpenter, no? També provoca certa agitació aquesta presentació en viu, perquè la cançó la varen poder escoltar en directe, com dic, però no la va publicar fins al cap d'un temps. Va. Llavors és com que provoca, en certa manera, això com a conversa,
sí,
no?
Sí,
aquest
sí,
single, no?
Sí, clar, la gent està pendent,
és
no?
És un poc el que va fent a Rosalía en el seu moment amb Despecha, que la va publicar, però fins a, la va cantar en els seus concerts durant 2 mesos, però no la publicava. I va provocar així un fenomen de masses amb la cançó de Despecha, no? Però bé, la promoció no acaba aquí, evidentment. Va fer una, per mi, una de les passes més interessants, una Madonna, que va ser anunciar un vinil exclusiu a un lloc que per mi és totalment imprevisible, que és una aplicació per lligar entre homosexuals masculins, entre gais, que és Grindr. No sé si saps el que és Grindr.
Em sona, sí, sí, home, sí. Explica-ho, explica-ho, però sí.
Per qui no estigui molt orientat amb aquest camp, Grindr és una aplicació, això, per lligar entre gais, i normalment és una aplicació que ja té una línia com a d'encontres molt explícitament sexuals, no? És un poc rotllo aquesta cosa de aquí te pillo, aquí te mato, i va per geolocalització, és a dir, tu obris l'aplicació i te surten tots els gais disponibles.
Vale, en un radi, no?
En un radi proper en el teu. Des de fa un temps, des de fa uns mesos, com pots veure, hi ha una usuària que se diu Madonna, que és una Madonna,
vale,
i també sempre està en actiu, sempre està disponible per lo que tu puguis practicar i vulguis practicar amb ella a nivell sexual. I bàsicament, si cliques, l'únic que fa és anunciar-te que pots tenir un vinil en exclusiva si el compres, si el sol·licites a través d'aquesta aplicació i després com veiem s'interfàs de l'aplicació, el fons de pantalla, quan parles amb algun tio per fornicar, surt una Madonna, no sé, juga, jo crec que a part de jugar amb el dadaisme i la cultura absolutament de s'esperpento i d'estrash, no? Ficant-se com a promocionar-se en aquesta aplicació tan oscura, per dir-ho d'alguna forma, evidentment sap a quin públic s'està dirigint. Una Madonna és la reina dels gais i sap fer-ho. I, de fet, vinculant-ho també en aquesta cosa de saber a quin públic s'ha de dirigir, fa escassos dies, que acabés aquest cap de setmana, si no record malament, també de la mà de Grindr, d'aquesta aplicació, varen fer un altre pic per sorpresa, ningú s'ho esperava, un concert a ple Times Square de Nova York, en aquesta mítica plaça mega lluminosa, plena de cartelleria lluminosa, i allà va fer un concert d'uns 20-25 minuts, absolutament sorpresa i imprevisible, com dèiem, i, clar, evidentment, això el que fa és crear un xup-xup a Twitter que al·lucines, no? En plan, ostres, ningú s'ho esperava, de cop fa fenomen inesperat de masses de gent allà acostant-se, si tenia la possibilitat d'acostar-s'hi, que no era el nostre cas. I aquí, evidentment, com dèiem, se torna acostant al seu públic més fidel, perquè aquest concert, més enllà de fer xup-xup amb el propi disc de Madonna, també era com un petit preludi de lo que serà l'orgull LGTBI aquests dies. I, de fet, Madonna, una vegada més, com sempre ha fet, sent una dona molt conscienciada, més enllà de ballar frivolament, va fer un petit homenatge en aquest concert a tots aquests precursors dels primers orgulls que lluitaven a primera línia i de tots aquests difunts per SIDA, que a més molts en el seu moment, en els anys 80, eren amics de la pròpia Madonna. Llavors m'agrada perquè també va tenir un moment, això, molt de mamarratxeo, però també va un moment un poc de consciència social LGTBI.
I després ha fet un gir més aquí, no? Sí, la cosa, clar, els últims dies.
Hi ha molt de girs. Aquesta setmana, això ja sí que és de fa,
res,
fa dos dies
dos
o tres,
dies.
Ha llançat també, una vegada més, no me cansaré de repetir-ho, per sorpresa, un curtmetratge que se diu Confessions de Film, que si vols he fet un petit tast i ara si vols el comentar.
El veiem. Esperàvem aquí el Benedict Cumberbatch, no es pronuncia?
Sí, és com un crossover estranyíssim, no?, a nivell cultural. Bé, ja veiem una mica l'energia de que sempre amb l'essència Madonna provocativa, aquests làsers que surten de vagines. A ella li agrada molt aquest univers, com de tocar un poc es conyen a les classes més catòliques de la societat. Bé, és bàsicament com un curtmetratge que funciona com un espècie de videoclip llarg de diverses cançons o de videoart de la seva línia editorial o del seu nou imaginari estètic d'aquest àlbum. Crec que funciona molt bé en aquest sentit. No el vull estripar massa perquè, com que dura com uns 10 minuts, que ja la gent ho miri a YouTube si vol.
I tant.
Però sí, com dèiem, hi ha molts de cameos, perquè hi ha des del cantant de reggaeton Fate, que tampoc me l'esperava gens, la model Kate Moss, la cantant Sabrina Carpenter novament, la productora Arca, l'actor Benedict Cumberbatch, com tu deies. Sí, fa allà com un poti-poti, una ensaladilla russa de famosos, que supos que són gent del seu entorn o allegats. I més enllà de fer amb ells una mica aquesta cosa d'intentar reconnectar amb públics més juvenils o més Z a través de ídols de masses més, això, de les noves generacions, crec que també hi ha una cosa de constructe de llegat que està deixant ella, no? Un poc de que aquestes són les meves alumnes i jo les abras com a professora, una cosa així, no?
Clar, és que al final, Madonna quants anys té ara?
Ara mateix té 67 anys.
67 anys, la veiem estupenda perquè està estupenda, més enllà de tot el que els retocs que s'hagi pogut fer, però clar, hi ha potser moltes veus que diuen s'ha de retirar Madonna?
Tu creus que s'ha de retirar Madonna?
Jo crec que no.
O sigui, a mi, de fet, crec que és de ses èpoques, aquesta com a sa etapa geriàtrica, com li vulguis dir, des de que té com... Bueno, des de que té 40 anys que l'estan perseguint aquests titulars de que s'hauria de retirar. O sigui, com aquests darrers 25 anys, per mi, són els més interessants. Si mos en donem compte, na Madonna la critiquen o perquè aparenta sa seva edat, en plan, perquè està massa vella, perquè fa un gest físic una mica com a aparatós per propi d'una persona de 67 anys, o si no, la critiquem per intentar no aparentar sa edat que té. Que t'has operat la cara, t'estàs vestint com una noia jove i no te pertoca. Llavors és com, clar, el problema és que estigui viva, pràcticament,
sí,
i que sigui en actiu.
Sí, perquè faci el que faci, la criticaran.
Exacte, és per els dos costats. El problema és que sigui gran. Llavors, això ja me determina que és superinteressant que ella existeixi, ja no només a nivell musical, com a de simple oient de la seva música, que jo la disfruto moltíssim, sinó que m'apareix quasi un acte polític, perquè demostra que una dona, més enllà de la menopausa, evidentment té dret a existir, evidentment té dret a voler estar a primera plana, si vol estar, i que, a més, jo crec que també hi ha una cosa que hem de pensar en totes les coetànies a na Madonna al llarg dels temps, des de na Paula Abdul, na Cyndi Lauper, la difunta Whitney Houston, na Cher, la podríem ficar una mica dins aquest sac, totes elles ara mateix o estan malauradament mortes, o estan en inactiu, o fan, si no, vivint de rendes, gires, no, residències, més ben dit, a Las Vegas, per exemple, vivint dels seus royalties i dels seus èxits passats i no fan música nova. Jo crec que hem de disfrutar que tenim un artista pop de la talla d'Anna Madonna en actiu i això és un valor cultural que s'ha d'aplaudir. No sé, és com, a veure, si estem tota l'estona implorant la ressuscitació de Michael Jackson, com podem estar després massacrant la que sí que està viva?
Madonna forever.
Forever and ever, evidentment.
Jaume, un plaer que ens hagis acompanyat.
A voltes, perquè pugueu parlar d'Anna Madonna.
Ens veiem en unes setmanes.
Sí!
Que vagi molt bé. Vinga, i ens acomiadem, evidentment, com no ho podíem fer d'una altra manera, amb ella, amb Madonna, i aquesta obra audiovisual al voltant de les primeres 6 cançons del disc. Com hem dit, hi apareixen Sabrina Carpenter, Faith, Kate Moss, Julia Garner i també l'actor Benedict Cumberbatch. Amb Madonna, marxem fins dijous vinent. Que vagi bé. Let's have some fun, let's have it on one.